I a mig matí, sintonia d'Històries del Boi. I com sempre ens acompanya l'Ernest Nogués. Què tal, Ernest? Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Com estàs?
Bé, desitjant bon dia a tothom, no? Que vinguin dies millors.
Esperem.
Esperem i no cal dir res més.
Esperem.
Perquè no cal fer-nos més pesats, que ja prou dur que és tot plegat, no?
Del monotema, no?
Deixem-ho aquí, això mateix.
Exacte. Sí. Vinga, anem al que ens interessa, que són aquestes històries del Boi. Recordem aquesta publicació del Centre d'Estudis de les Monges. I, doncs, viatgem una mica amb el temps per recordar tots aquests articles que s'han fet al llarg d'aquests 20 anys.
Exacte, sí, sí.
I avui cap a on anirem, Ernest?
Avui farem un passeig per alguns carrers del poble, amb ocasió doncs, de repassar un article que es diu Renoms, malnoms i noms de casa dins de l'apartat d'onomàstica rodenca, signat pel Josep Maria i Ernest Nogués, jo mateix, el meu germà, doncs, que és el 8è i últim article que vam publicar doncs, sobre aquest tema, no? Per fer un repàs casa per casa, carrer per carrer, doncs, a tots els renoms, o malnoms, o noms de totes les cases del poble, no? Del nucli antic, no? Perquè, evidentment, el poble els darrers anys ha crescut moltíssim, però el que realment és els carrers que aglutinen el nucli antic són els que tenen els renoms històrics, que és els que acabarem de repassar avui.
Perfecte. És la força que em fa gran. Alguns noms més agradables que altres, hem de dir, no, Ernest?
Sí, i tant.
Coses que passaven.
Sí, n'hi ha alguns que no són. En aquest cas, potser no n'hi ha cap que hàgim hagut de censurar, diguem-ho així, no? O de dissimular o maquillar, no? Però sí, realment als pobles a vegades hi ha aquest punt de crueltat, no? De posar un renom molt maliciós en una família, i això queda ja per moltes generacions, no? Encara que jo crec que es anirà perdent amb el pas, de la manera que ha crescut el poble, que està bastant... Bé, a poc, amb els anys es aniran perdent moltíssims d'aquests renoms. Si és que no, la família no té cura de posar potser la plaqueta a la façana, però, evidentment, també moltes cases es venen amb altres persones i es va canviant de nom.
Va canviant.
Bé, és així. Doncs bé.
Doncs som-hi.
Som-hi, doncs repassarem els tres últims carrers, aquest cas que quedaven, el carrer Nou, carrer Sant Isidre i la plaça Dos Pins. Uh-huh. Per exemple, el carrer Nou, comencem, és el carrer que fou conegut durant molts anys com les Cases Noves, perquè fou l'última zona del poble que es va urbanitzar abans del boom dels anys 60, no? Que a partir dels 60 cap aquí el poble ha crescut d'una manera desmesurada, diguem-ho així. Quan es creixia de manera lenta, no? I més ordenada, doncs aquestes cases foren les últimes, aquest carrer fou l'últim que es va urbanitzar, que fou a finals del segle XIX. Se'l coneixia també en temps de la Segona República, que molts carrers van canviar de nom per adaptar-los als moments polítics, com a Jaume Carner, no? Que era un advocat i polític republicà vendrellenc. Tindríem a la casa 1-3, Cal Xicona. Es desconeix d'on prové el renom, però és fàcil, potser, d'imaginar-nos que vindria d'una persona petita, no? Xic, en català és petit, doncs xica, xicona, doncs seria doncs, una noia, una dona petita, no? No se sap ben bé, però podria ser aquesta la hipòtesi, no? Uh-huh. Aquesta casa era un petit magatzem de la família Salvat Ventura, on també tenien un corral. Però a mitjans dels anys 50 aquesta família doncs, va ampliar aquest magatzem i va construir l'habitatge, que avui en dia existeix igual, i es va traslladar doncs, el matrimoni Salvat Ventura amb els seus fills a viure a aquesta casa. Eren comerciants amb fruita seca i també tenien magatzems de vi.
Molt bé.
Bé, tenim el número 4. També he de dir que aquest carrer, tant el carrer Nou com Sant Isidre, quan es van fer, i durant molts i molts anys, hi havia molts patis, molts corrals, molts magatzems, no eren tot cases. Amb els anys s'ha edificat tot. Que és el cas de la casa número 4, que era el corral de Cal Joan Figueres o de la Montserrat Carter, que eren els propietaris, no? El que coneixem com Cal Agapito. Doncs aquesta casa, que està una miqueta més amunt del carrer Nou, era doncs, que això era el corral. Aquí s'hi va construir una casa de pisos, que és propietat ara d'una neta d'aquest matrimoni. Tenim el número 5, un altre pati de Cal Senyor Paret o Cal Ximet, al carrer Nou. Aquest pati, això era el pati que pertanyia doncs, al senyor Pere Busquets de Barcelona, que era propietari d'una altra casa, que després en parlarem, però tot just aquí al davant de la casa tenien doncs, el garatge que dona al carrer Sant Isidre, i aquest garatge comunicava amb aquest pati que té entrada, doncs, ara, o tindria entrada pel carrer Nou. Aquest pati el va comprar la Salvador Martorell i la Dolors Coca, de Cal Ximet, i allí van construir l'habitatge i una botiga de merceria que va funcionar durant molts anys, que es van traslladar del carrer Sant Bartomeu. Quan van comprar doncs, aquest pati, van fer això, van construir la casa i la botiga als baixos.
Molt bé.
El número 6, quasi al davant, el Cups i Magatzems de Vida Cal Xicona. Pertanyia doncs, a la família Salvat Ventura, que han dit que havien... que tenien la casa al davant, aquesta casa que van construir als anys 50. Aquí davant, als baixos, hi tenien els cups i els magatzems de vi. Al casàs, el fill, Josep, al damunt doncs, hi van edificar doncs, uns pisos, un pis, que és la seva casa, el seu habitatge, no? I els baixos van funcionar doncs, per la mateixa utilitat pel que van ser construïts. El número 8, cal es viu d'esmartir, cal metge o cal secretari. És a dir, que té tres renoms, aquesta casa,
Caram.
I aquesta casa, perquè és una de les cases construïdes a finals del segle XIX pel constructor de Cal Blanc, el Marià Bonant Canyelles, el meu besavi, que ho reivindico un altre cop, la seva figura, feia dies que no en parlàvem, no? Era un encàrrec de la família Martí, de la nissaga dels Martinots, i va ser coneguda doncs, per aquest nom de les viudes Martí, perquè es veu que en algun moment de la història van coincidir més d'una senyora viuda alhora, no? I doncs les viudes Martí. Després la van llogar doncs, el metge del poble, el doctor Pujol, per tant també se la coneixia com a cal metge, i més endavant el secretari del poble, Vicenç Berenguer, per tant cal secretari. Després va ser venuda en la família que és avui en dia propietària. Més avall tindríem ja la cantonada, això seria cal Teclet, que és una casa que no existeix, però van voler fer esment també, és una casa enderrocada, que és on hi ha la placeta doncs, del carrer Vendrell, que hi ha contenidors i zona de pàrquing, no?
Sí.
Aquesta casa doncs, es va vendre, l'Ajuntament la va comprar, la van derrocar per ampliar aquest carreró tant al carrer Estretet, i feia doncs, aquesta, podríem dir, placeta, no? Se la coneixia com a cal Teclet, perquè és curiós, perquè el propietari estava casat amb una senyora que es deia Tecla Claramunt, i per tant doncs, no se la coneixia Tecla i se l'anomenava Tecleta, no? En diminutiu, molt freqüent a l'època.
Sí.
I no se la coneixia com doncs, cal la Tecleta, doncs se'ls va masculinitzar el diminutiu amb Teclet. Per tant, doncs, a Cal Teclet.
A Cal Teclet. Així de clar, així de clar.
En homenatge, doncs, a la dona del propietari, que era la Tecla, la Tecleta.
Ahà, molt bé.
El número 9, que avui en dia és la que fa cantonada, no?, al carrer Vendrell amb carrer 9, doncs, baixant cap a l'esquerra, és a Cal Pau Sisa. Aquí ben bé hem trobat documentació, l'Arxiu Històric Arxiu Diocesà de Tarragona, que hi havia una persona, Joan Sisa, és a dir, de cognom, que va habitar aquesta casa del carrer Nou, i segurament aquesta casa es va vendre, la va comprar la família Garriga, i va heretar doncs, aquest renom d'aquest antic llogater, segurament, no? Per tant, els hi van col·locar doncs, ja el Sisa, no? Si es deia Pau, doncs mira, el Pau Sisa.
Clar.
Ja està. En aquesta casa, doncs, la família, les diferents generacions que hi va viure, de cal Pau Sisa, diem, i aquí hi va haver una popular botiga, doncs, de queviures, doncs, regentada per Rosalia Rovira Mateu, que era l'esposa, doncs, del Ramon Garriga, no? Per tant, aquí hi va haver una de les botigues, diem, històriques, emblemàtiques del poble. El número 11 seria cala Pepa Teixidora o cal Zep de la Pepa. Bé, acá la Pepa Teixidora era el nom de Josepa Mercader, que era l'esposa del propietari, de Salvador Garriga, i va agafar, clar, de Josepa, Pepa i Teixidora li van encolomar, no perquè ella hagués fet mai la feina de teixir, però aquesta senyora era de Creixell i segurament va heretar aquest renom de teixidora d'algun avantpassat seu, però ella va vindre a roda com la Pepa Teixidora.
Mira.
El seu fill, Josep, per tant... li van escurçar el nom, la Ferici, el Zep, doncs bé, el Zep de la Pepa, de la seva mare. Per tant, era el Josep, el Zep de la Pepa.
Mm-hmm.
Fàcil. El número 13, Cala Malaneta o Cala Maria Perruquera. Malaneta era el nom de la propietària, Magdalena Boronat. Doncs també es costuma moltes magdalenes que se'ls digui malenes, en aquest cas diminutiu, Malaneta, com molts noms els anem trobant que fan els diminutius, els hi canvien diminutius o els cursals i tal. Val, aquesta la Malaneta amb el seu marit, Lluís Güell, van tenir cinc filles. Una de les filles, Maria Güell, doncs era perruquera. Per tant, ells van tenir perruqueria, aquesta noia, la Maria, i ja va començar de perruquera quan estaven de lloguer a la Baixada de les Monges. Després, al viure en aquesta casa, va exercir de perruquera. I avui en dia, doncs, la seva neta, la Ivonne Cucurull, encara doncs, continua la tradició que va heretar doncs, de la seva mare, la Magdalena, i de la seva àvia, la Maria Perruquera. Per tant, Malaneta o Maria Perruquera, en el cas, el nom de la propietària i el nom de l'ofici d'una de les filles.
Uh-huh.
El número 1517, eren dues cases, Cal Casimiro, Cal Cargolí o Cal Eugènia. Es coneixia amb els tres noms. Casimiro, doncs, el nom del propietari. Vull dir, fàcil, no calia posar renom, no calia trencar gaire el cap, no?
No, no.
Cala Eugènia, doncs, el nom de la filla del Casimiro i de la Pauleta. Paula, Pauleta. Veiem el costum majoritari de fer els diminutius dels noms,
Sí.
Doncs bé, de l'Eugènia era la filla, per tant, Cala Eugènia. I Cal Cargolí era perquè aquesta, l'Eugènia, era una, veu que era una fiera, no? Una fiera amb el sentit de quan es feia la nuva, no? La feina aquesta de ganxet, es veu que sí. Era una persona que tenia una inventiva i una agilitat i ho feia amb una perfecció. I ella diu que és la que va, inventar una mostra que es deia Cargolí, no? Era una mostra, doncs, d'ella pròpia. Doncs bé, el Cargolí de l'Eugènia, doncs, ja els hi va quedar Cal Cargolí, que jo, és un dels noms que encara he sentit, o encara es conserva, no?
Uh-huh.
Aquesta, l'Eugènia, fou potser l'última persona de roda en conèixer, diguem, els secrets del curanderisme, no? Que feien, curaven els engostipats, els llumats, els mals d'esquena, amb unes oracions, amb unes canyes, i unes oracions secretes que només sabien que sabien ells, i quan les feien o les recitaven, ho deien tan de pressa que era impossible entendre cap paraula. I era això, ells tenien la norma de no passar-ho a ningú del poble, només de mares a filles, bàsicament ho feien les dones, no?
Oh.
Per tant, es va quasi perdre aquest secret, però es va recollir, Joan Martorell ho va recollir amb un boi, el boi número 6, i en parla del tema.
Molt bé.
El número 16, Cal Elvira Batet. Cal Elvira Batet, senzillament, era el nom de la propietària de la casa, però ella es deia Elvira Mercader Batet. Però com que de Mercaders era un nom tan corrent al poble, suposo que pels rodencs els era més fàcil doncs, anar directe al segon cognom, doncs l'Elvira Batet. I així s'ha conegut fins al dia d'avui.
Uh-huh.
El número 18, Cal Pau de la Tona o Cala Salvadora? Bé, el propietari Pau, Mercader Pujol, doncs la seva mare es deia Antònia, Tona, no? El que dèiem abans, Tona Rella, perquè venia de la família de Cal Rello del carrer Valls. Doncs ell era el Pau doncs, de la Tona, era de la seva mare. Aquest el Pau es va casar amb Salvadora Garriga, Canela, de Cal Garriga, i aquí van posar, doncs, en aquesta casa una botiga de queviures, també, molt popular, i també va ser coneguda com Cala Salvadora, no?, el nom de la jove.
Uh-huh.
El 19, Cal Joanet de la Maria Tarrella, també ve del nom del propietari, Joan Comte Martí, associat amb el de la seva mare, de la Marieta Rella, que també provenia de Cal Rello, del carrer Valls, i en aquest cas, doncs, com que era una dona, ja li van canviar per Rello, per Rella. Per tant, era el Joanet de la seva mare, de la Marieta Rella.
Uh-huh.
El número 20, Cal Pep Sissa, Cala Maria Tona o Cala Ploris. Aquest també tenia...
Cala Ploris.
Cala Ploris. Bé, Cal Pep Sissa, perquè era un dels fills de Cal Sissa, no?, d'aquesta casa que hem dit, que és just al davant d'aquesta, quasi, doncs, com que es deia Josep, el Pep Sissa. La Maria Tona era la seva dona, doncs, també l'associaven amb la Maria, el nom de la seva mare era Tona, doncs Maria Tona, no?, com ja hem vist en altres cases, no?, i veu aquesta, la Maria Tona, quan parlava, era una miqueta gemagona, tot era una miqueta pessimista, ploriquejava, no? I llavors li van posar, doncs, la Ploris. Un cognom, aquest sí que és una miqueta maliciós, com dèiem abans, no? D'aquests renoms que no agrada gaire a la família que se'ls hi recordi, però tampoc crec que no té més importància, francament. No passa res.
Era, no, i tant que no.
Eren altres temps. El 21, Cal Inglada. Cal Inglada és el cognom de la família. Cal dir que aquesta família, un dels seus membres, Pere Inglada Segalà, fou diputat de Madrid. Cal Pau de l'Agneta, el número 22, és on avui en dia hi ha la gestoria. Sí. Doncs el Pau Mercader, el propietari, doncs se'l coneixia doncs, com el Pau de l'Agneta, pel mateix. La seva mare es deia Anna, diminutiu Agneta, per tant, el Pau de l'Agneta, de la seva mare. El 24, l'última casa que comentem del carrer Nou, Cal Antònia Esbarzerona. Aquest també Esbarzerona té...
Una mica, no?
Sí, sí, Déu-n'hi-do. No, i és els cognoms que no van poder saber de cap manera, els cognoms dels renoms, que no, d'on venia, d'on els hi van treure aquest renom. Ho van preguntar amb familiars i hi ha la hipòtesi que el marit de l'Antònia hagués sigut, es dediqués a netejar les vores dels camps d'esbarzers, que era una feina que se solia fer en aquells anys, no? I podria ser que fos això, doncs, tal, doncs l'Antònia, el seu home era esbarzeró, potser netejava els esbarzers, doncs van fer aquest joc d'aquesta paraula una miqueta rebuscada, esbarzerona, realment. Vull dir, s'ho curraven, eh?
Sí, és veritat.
Aquí passem al carrer Sant Isidre, que és un carrer que el dia 1 de juny de 1890 la Corporació Rodenca, l'Ajuntament, va acordar batejar doncs, aquest carrer amb el nom d'aquest sant, patró dels pagesos, que eren l'ofici majoritari dels rodencs d'aquella època. L'any 36 van canviar, li van posar el nom de Francesc Layret i Foix, que era un advocat i polític republicà barceloní. Val? El número 1, que el senyor Paret, és on hi ha avui en dia el patronat municipal de Roda, no? Aquesta casa és la casa d'ells, però aquesta casa, pensem que tot el que és la plaça de la Sardana, d'avui en dia, tot el perímetre de la plaça estava rodejat d'una tanca, que era el jardí particular doncs, d'aquesta família. El número 3, a Cala Magina. Bé, aquest nom seria el nom de... També és una miqueta curiós, perquè el propietari era Magí. Magí, evidentment, Miravent, que estava casat amb Rosa Elias. Per tant, amb ella, doncs, la Rosa Magina, doncs, li va quedar a la Magina. És a dir, que ella es deia Rosa, però l'he coneguda com la Magina perquè era la dona del Magí. Bueno, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, s'escalfaven molt el cap, trobo, eh?
sí. Eren el que dèiem, no?
Sí, sí.
Potser comoditat. Comoditat sí. De vinga, posar un renom i de seguida anaves al gra per identificar, doncs, a les persones del poble.
Sí, sí.
Aquest, el pati de Cal Cisco de Mas de Nin, que seria el número 5, que era un pati, doncs, propietat de Francesc Mercader, que era un masover de Mas de Nin, i aquest pati fou comprat per Fèlix Uell i Maria Teresa Roca i van construir, aquest fa cantonada amb el carrer Vendrellet, van construir aquest edifici de pisos i els baixos hi tenien una botiga d'electrodomèstics i objectes de la llar i l'oficina doncs, de l'empresa familiar de l'electricista, doncs. El número 6, el graig del senyor Paret. Aquest graig que hem comentat abans que pel carrer Sant Isidre era graig i pel carrer Nou era pati que van comprar la família de Cal Ximet, aquest graig pertanyia al senyor Paret, a la casa que hem dit que avui en dia és el patronat, i aquest graig es va vendre i avui en dia és on hi ha uns pisos i els baixos, que és una administració de loteria. Uh-huh. El número 7, Cala Teresina Juliana. Bé. Teresina era el nom de la dona del propietari, Teresa Colet Baldric, i la Juliana li van col·locar perquè el seu pare era Pere Colet, Pere Julià. Doncs amb ell, doncs, com que era la filla del Pere Julià, doncs la Juliana.
Doncs ja està, clar.
I com que es deia Teresina, doncs la Teresina Juliana, i ja està, així de fàcil.
Sí, sí.
Aquí a la planta baixa d'aquest habitatge, doncs la Teresina, que era una dona molt activa a la seva època, molt, molt avançada al seu temps, i va muntar un petit taller de confecció de jerseis, peucs, gorretes de criatura. Més endavant, les seves filles, Roser i Teresa Colet, no? I van muntar una perruqueria. I després el va heretar el germà de la Teresa i la Roser, la va vendre a Caixa Tarragona, van enderrocar, i van construir doncs, l'oficina baix, uns pisos dalt, i avui en dia la Caixa Tarragona ho va vendre, va canviar d'ubicació i és propietari doncs, de la família Elias, que té un despatx d'arquitectura. Mm. Avancem una mica, el magatzem de Cala Teresina Juliana, el número 9, just al costat, era el magatzem, doncs, celler, galliner, doncs, d'aquesta família. El pare, doncs, Salvador Ferrer, a principis dels anys 60 del segle XX, va fer reformes, va construir uns pisos, i als baixos doncs, hi va funcionar doncs, una botiga de carnisseria i xarcuteria durant molts anys, fins que es van jubilar doncs, la Teresa i el seu marit, el Lluís Carbajo. Uh-huh. Aquí, a la Pallissa i Corral de Cal Pau Sissa, el 10-12. Bé, pertanyia a Cal Pau Sissa, que ja ho han dit, el Pau, que era provinent de Cal Sissa, eren la Pallissa i el Corral d'aquesta família, doncs hi van construir més endavant doncs, un bloc de pisos, que es van construint. El número 11, Cal Alzina, senzillament és el cognom dels antics propietaris que eren barcelonins, que després ho van vendre amb una família rodenca, i avui en dia és propietat de Carme València, que és la filla d'aquest matrimoni. El número 15 ja, anem a Cal Monacit, o Cal La Cartera, o Cal Mimo, també tres noms. És una de les cases també construïdes per Marià Bonan Canyelles. Va ser de la seva propietat fins a la seva mort, la van heretar les seves netes, i després la van vendre més endavant, i visqué doncs, uns anys a Maria el Monacit, d'aquí li ve el nom de Monacit, ja li van escurçar l'alt. Una de les filles de la Maria el Monacit era cartera, per tant, cartera li venia del nom de l'ofici d'una de les filles, i quan aquesta casa, les netes de Maria Bonant, van vendre amb uns barcelonins, amb la família Andreu Mestre, maestre, doncs eren uns branejants de segona residència que se'ls va ocórrer doncs, comprar un gos. En aquella època era un gos de companyia en un lloc, no, tothom tenia gossos a roda, però aquesta gent era doncs, per fer donar-los un toc, diguem, d'elegància. I aquest gos es deia Mimo, elles eren de parla castellana, la senyora, sí. I era Mimo, però aquí a roda, doncs el Mimo, 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 i els hi va quedar Cal Mimo per sempre més. Val, el número 17, Cal Borrut, senzillament és el cognom de la família. Aquesta casa la va, al final, heretar l'Anna, coneguda com l'Anita Borrut o l'Anita Tella, que era el nom del seu marit. El número 18, el Cal Pau de l'Antoni o Cal Torroella. Aquesta casa, en aquest cas, no és que el Pau de l'Antoni o l'Antoni vingués del pare del Pau, no. Era, doncs, el matrimoni. El matrimoni era Pau Mercader i la seva dona, Antònia. Per tant, però és curiós perquè, diguem, si és Cal Pau de l'Antoni, no hauria de ser Cau Pau de l'Antònia, no?, de la muller. No, però és que a Roda hi havia el costum, ja quasi perdut, fa uns anys, que s'escurçava amb moltes paraules la A final. Antònia, doncs mira, Cal Pau de l'Antoni, doncs Antoni, que venia d'Antònia, inclús Llúcia, i una que encara es fem servir, encara algú la fem servir, jo m'incloc, quan deien, ai, la mala bèstia, allò que dius, ai, la mala bèstia, doncs ai, la mala bèstia, encara ho fem servir, els rodecs més tradicionals, quan has de dir, doncs, algú, potser en broma, no? Ai, la mala bèstia, no, i traiem la final. És una singularitat que pràcticament ja hem perdut al poble, no? Cal Torroella, també aquesta casa que se l'anomenava en aquest nom, perquè hi van viure una família que avui viu al carrer del Pou, doncs, que de cognom Torroella. L'última casa ja del carrer Sant Isidre, Cala Teresa Blanca o Cala Ramona. Bé, aquesta casa també construïda per Marià Bonan Canyelles per encàrrec dels seus cunyats, no? Teresa Mercader, que era de Cal Blanc, per tant la Teresa Blanca era dona, per tant ja era blanca, no blanc. Aquesta, doncs, per tant, era Cala Teresa Blanca. El seu fill es va casar amb una senyora que es deia Ramona Sabata, de Barcelona, i també fou coneguda com a Cala Ramona, i avui en dia és coneguda com a Cala Ramona. I ara ens n'anem a la plaça dels Pins, ja l'últim ja, diguem, espai per comentar aquest tema. La plaça dels Pins, evidentment, és coneguda per aquest nom, pels pins que l'envolten, que foren plantats l'any 32, se'n van plantar 21 i en sobreviuen, doncs, 15. Doncs aquests els carrers que l'envolten al temps de la Segona República fou conegut com Passeig de l'Àngel Guimarà. Durant la dictadura franquista, Plaça del Caudillo, però mai ningú li va dir Plaça dels Pins i punt. El número 1, Cal Baltasar, que fa cantonada ja amb el carrer aquest Joan Carles, és evidentment el nom del propietari que va construir la casa, Baltasar Virgili, conegut constructor doncs, de constructor de rodenc, no? I viu els seus descendents. El número 2, Cal Jesús, també ve del nom del seu propietari, Jesús Guibernau. Hem de dir que aquestes cases ja del carrer de la plaça dels Pins es van construir majoritàriament al segle XX. No, totes al segle XX ja, Per tant, tenim a Cal Ferrer, el número 4 i 5, que era propietat del ferrer Pere Gatell Musté, que era avi, doncs, o cunyat del Baltasar. Cunyat no, era el sogre del Baltasar. El Baltasar es va casar amb Rosita Esperat Gatell, exacte. I doncs aquí és la casa i el taller del ferrer Pere Gatell Musté. El número 6, el casino municipal, bé, molt conegut, no? L'antic solar que avui en dia acull el casino municipal formava part de l'era, de la coneguda era de l'Elies, on es muntaven els embalats de la Festa Major. Al passar a l'Ajuntament, l'any 63 es va construir doncs, l'edifici, bueno, que es va inaugurar el 63, doncs, que esmentem el casino municipal. Al costat mateix, tirant amunt, fusteria de Joan Riu Rius, va ser propietat d'aquest fuster rodenc. També aquest solar formava part d'aquesta era de l'Elies. El 8, 9 i 10, el xalet, avui en dia és 8, 9 i 10 perquè hi ha una casa de pisos. El xalet era una construcció de la família, propietat de la família Roca de Barcelona, no? Potser un dels primers estiuejants que van vindre al poble. Aquests senyors eren propietaris del popular teatre còmic, del Paral·lel barceloní, avui desaparegut, estiuejaven a Roda, inclús un dels fills es va casar amb una rodenca, que va passar a ser la senyora de la casa, que els hi feia de minyona, i va passar a ser la senyora de la casa. Després, un dels fills de la Magdalena i del seu marit també es va casar amb una minyona. Era una gent potent, diem, adinerada, que tenien, doncs, servei, no? Els anys anaven de lloguer, com deia, però després, als anys 20, del segle XX, van construir doncs, aquest xalet, aquí també amb una part de l'era de l'Elies, no? Un terreny que veiem força gran, l'era de l'Elies, no? El que envoltava l'era. I el van batejar com el xalet de bona voluntat. Avui en dia, quan diem el xalet, era on hi havia aquest xalet. N'hi ha milers de xalets a Roda, però el xalet és aquest.
És aquest, sí.
És on hi havia aquest xalet, que avui hi ha un edifici pels rodencs de pisos de dubtós gust. No ens agrada. El número 11, Cal Carnisser, és a dir, fa cantonada, doncs des de l'any 67 ha sigut l'habitatge, obrador i botiga de la família Mestre, coneguts com els Carnissers, que tenien la casa pairal al carrer Valls. El 12, ja anem acabant, a Cal Sacalló. Bé, el renom Sacalló prové d'un cas d'un lloc, no? De la masia del Mas Sacalló, és una finca agrícola situada a la Pobla de Montornès, i on Enric Mercader Palau hi treballava doncs, de mosso, i d'aquí li va vindre l'apel·latiu de Sacalló. L'Enric es va casar amb una rodenca, Josepa Borrut, la Pepa Sacallona, i va tindre dos fills, Amadeu i Josep. Després es van traslladar a viure a Roda, i el Josep, un dels fills, es va casar doncs, amb la ganxeta Pepita Biosculler, que em sembla que la coneixem força bé, la Pepita Sacalló. Doncs el nou matrimoni va llogar a Cal Teodoro, que és una casa que està situada doncs, a la plaça avui dia de la República. Doncs bé, allí van posar peixateria, el Josep treballava a la Renfe, però era un neguit i portava el peix cada dia de Torredembarra, on treballava de guardabarreres, amb la seva moto, amb una Guzzi, imaginem, portar el peix amb una moto, amb una caixa, i allí venia doncs, la Pepita. Més endavant doncs, van traspassar una botiga de merceria de Cal Garriga, que estava al replà, la van traspassar aquí a Cal Teodoro, i l'any 68 ja es van traslladar a l'actual edificació d'aquí de la plaça dels Pins, on van obrir una botiga on podies adquirir pràcticament de tot. És a dir, que van fer un servei als rodencs imprescindible, importantíssim, en aquella època quan hi havia botigues especialitzades. Ell, el Josep, era un treballador a matar, era una persona, tota la família, molt treballadors. Ell es desplaçava, portava productes de farmàcia, de papereria, absolutament de tot, gel, repartia gel, tot el que feia falta al poble, feia aquest servei als rodencs, imprescindible i impagable, doncs a Cal Sacalló. El 13-14, Cal Blanc, és un edifici nou de pisos que pertany a la família de Cal Blanc, una família doncs, oriunda del carrer del Pou, i Cal Blanc ve d'un antic cognom familiar. El número 15, Cal Joan dels Pins, és un edifici també de pisos relativament modern, propietat del Joan Soler, Joan dels Pins, perquè vivia doncs, la seva família a la plaça dels Pins, com ara veurem. El número 16, Cal Pere Pujol, no té cap secret, nom del propietari Pere Pujol, on que era també originari de Cal Pujol del carrer Sant Salvador, i on en aquesta casa el Casàs doncs, també era pagès, va posar una barberia, i després la seva filla Mercè, casada amb Rafael García, també un conegut company, no?, i amic nostre,
sí, tant.
Fotògraf, i també una persona que també ha fet un important servei en tots sentits del poble, no?, tant cultural, social, com empresarial, no? I aquí la Mercè va posar doncs, una merceria que fa poquet doncs, que es va jubilar. El número 717, Fusteria de Cal Ratolí, era una fusteria, un taller de fusteria, doncs, que venia doncs, de propietat de Salvador Mercader Boronat, de Cal Ratolí, Ratolí, perquè quan eren menuts els nens de la família els deien el meu ratolinet, ratolinet, i aquí els hi va quedar. És un d'aquells renoms que tampoc no agrada gaire a la família recordar, eh?
Ja home, només... però tampoc és desagradable.
No és desagradable. A veure, vull dir, no passa res. Formen part d'una circumstància, d'un moment, d'una època, i jo trobo que és millor acceptar-ho, perquè si no ho acceptes, t'ho diran igual.
Sí, sí.
Per tant, accepta-ho i porta-ho en resignació i amb humor i amb alegria, i ja està.
I tant.
Bé, només queden dos ja, l'hort de Calç Pere Juan, el número 18. Era un hort aquí, a la plaça dels Pins, que hi havia un petit magatzem. Aquest petit magatzem, als mitjans dels anys 60 del segle XX, fou llogat a Joan Montesinos, que el va remodelar i el va convertir en un dels bars del poble. Més endavant fou traspassat a Àngel Martorell, de Calfredo, i al costat també a la família propietària, Gibert Mercader de Calajuan, i van obrir una geladeria. Després, més endavant, es va vendre, i juntament amb la fusteria de Cal Ratolí i aquest hort de Cal Pere Juan són doncs, blocs de pisos, junt amb el pati de Cal Ximet, que hi ha més avall, tots són un seguit de blocs de pisos. I l'última casa a comentar, la del número 19, Cal Josep de Mas de Nin, doncs, que és de la família dels pares del Joan dels Pins, que parlàvem fa un moment, Josep Soler, era masover doncs, amb els seus germans a la masia de Mas de Nin, per tant, se'l coneixia com el Josep de Mas de Nin, perquè treballava doncs, de masover d'aquesta masia. Mm-hmm. Es va casar amb una rodenca, Mercè Pujol, i van construir aquesta casa doncs, aquí a la plaça dels Pins, que està exactament igual que a l'època que es va construir. Vull dir, és potser l'única que conserva la fesomia, o l'única o de les poques, la fesomia de l'any que es va... de l'època que es va construir.
Que es va construir.
I bé, i ja està, que avui ha sigut un article força llarg de comentar.
Molt bé.
Ja hem acabat.
Doncs ho deixem aquí i tornem la propera setmana, Ernest.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
La setmana que ve igualment adeu. Per tothom. Adéu, adéu.